Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 4 de maig, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. Avui començarem parlant en aquest programa dels bitllets falsos, els elements per detectar diners de mentida que circulen per Catalunya. I ho farem amb el Sergi Sánchez, que és sergent i cap de la Unitat Central de Falsificació de Moneda. També ens farem ressò de les cues i el descontrol a l'aeroport del Prat per aconseguir un taxi passada la mitjanit. Les esperes poden arribar fins als 40 minuts si conflueixen l'aterratge de diversos vols. Els taxistes, a partir de la mitjanit, diuen que no tenen servei de lavabo, de bany, ni tampoc de bar quan el personal d'AENA marxa. Això afavoreix, diuen, que el hall de l'aeroport del Prat hi hagin taxistes pirates. Avui parlarem amb Elite Taxi, amb el portaveu, que és el Tito Álvarez. Hi ha nascut un nou moviment que ha fet una crida per deixar de pagar els bitllets de Rodalies de Renfe, farts dels retards i de la poca inversió que es fa a Rodalies. Han anunciat una vaga de pagaments indefinida a partir de l'11 de maig, però des de Renfe diuen que això tindrà conseqüències. I abans de començar amb els temes preparats per avui, per aquest dimecres 4 de maig, el que fem en aquest programa, com sempre, és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps faran les properes hores. I aquesta informació la té el Saïd Savall. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous a Catalunya, cel ennuvolat amb probables precipitacions febles i ocasionals al vessant nord del Pirineu, i a la resta, cel poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna sense descartar xàfecs dispersos a la tarda, preferentment al prelitoral central. Temperatures en ascens amb valors de fins a 26 graus a Tarragona, 25 a Lleida, 24 a Girona i 22 a Barcelona. A més, també al terç nord, vent del nord moderat amb algun interval fort a l'Empordà, i a la resta, vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. I ara anem fins a les carreteres. Hi ha algun tipus de problema? Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant d'unes obres a l'AP7 a Martorell, en sentit Barcelona, que obliguen a tallar un carril, i de moment no hi ha gaire lentitud, però sí s'ha de circular amb molta cautela. Els accessos nord, els punts on hi ha més problemes, a l'AP7, com és habitual, la Barberà en sentit Tarragona, i el seu lateral, a la B30, a Cerdanyola en sentit Girona i a Barberà en sentit Tarragona. Pel que fa a la C-17, problemes de parets a sentit Vic, a la C-33 per entrar a Trinitat, com a la C-58, i també problemes de sortida de Sant Quirze en sentit Sabadell. Pel que fa als accessos sud, de moment cap menció, rondes ja bastant carregadetes, però en cap cas són cues llargues. Això sí, en el cas de la Ronda d'Alt, en sentit Trinitat, hi ha pràcticament 9 quilòmetres en el tram comprès que tenim entre la zona de la Diagonal i havent passat la Guinagüeta. A la resta de dies, de moment, bastant volum de trànsit, però cap incidència. Bona tarda.
7 de la tarda, quasi bé 4 minuts. Arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la companya Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I comencem parlant d'aquest incendi en un bloc de pisos de Santa Coloma de Gramenet que ha deixat, malauradament, 3 morts i un ferit greu.
Exacte, un incendi que s'ha produït aquesta matinada al número 23 del carrer Sant Joaquim. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes i no es descarta cap hipòtesi. Una possibilitat és que el foc hagi estat provocat. De fet, la policia ha hagut d'intervenir en diverses ocasions en aquesta finca per problemes de convivència, per baralles. L'última vegada, com ha confirmat l'Ajuntament, el passat cap de setmana. Ho expliquen també els propis veïns.
Pues nada, discutieron dos vecinos ahí, no sé qué, salió uno con el cuchillo, el otro no sé qué, pero ya. Vino los mozos, se lo llevaron y hasta ahora con la musiquilla a todo pastilla y ya está. Ahora no estoy dejando dormir ni nada.
Pero que este problema les ocupa, bueno, si veis abajo hay pintas en la fachada que se han borrado, que pone ocupas, HP, bueno, pero problemática.
Els bombers parlen d'un incendi amb dos focus molt clars, un a l'entrada, a la zona de comptadors, i l'altre al segon pis. Ho explica Aníbal Ortiz, cap del Parc de Bombers de Santa Coloma.
La escalera también, lo que es la barandilla de la escalera también ha quemado, Oye, toda la escalera ha quedado muy afectada por fuego y temperatura. Digamos, hay dos focos que están como más claramente desarrollados. Si estan relacionats o no, això no ho podem saber.
Es dona el cas de que també hi ha hagut un altre incendi al replà d'una finca propera i s'investiga si hi ha alguna relació entre els dos. Els veïns passaran la nit fora de casa, no hi ha danys estructurals a l'edifici, però l'impacte del fum encara és molt important.
I la justícia anul·la un procés de selecció intern de la Guàrdia Urbana de Barcelona perquè un aspirant no va poder utilitzar el castellà en la prova oral.
Això va passar el 2020, aquest caporal ho va denunciar per vulneració de drets lingüístics i ara una jutge li ha donat la raó. L'Ajuntament li ha de repetir la prova oral i té dos mesos per fer-ho. L'oposició celebra aquesta victòria judicial, també ho fa el sindicat CESIF, tot i que el seu portaveu, Eugenio Zambrano, tem que hi hagi represàlies.
Yo que vaya por delante, si tengo que rectificar ya lo haré, pero creo que como castigo lo suspenderán, a pesar de ser un buen profesional, con una buena hoja de servicio, haber superado todas las pruebas con muy buena nota, a expensas solamente de la entrevista, ¿no?
Zambrano demana no polititzar un tema tan sensible com és la llengua i li demana a l'Ajuntament que únicament compleixi la llei respectant els drets dels treballadors.
El sindicat Sap Fer Pol denuncia l'estat lamentable en què es troba l'edifici de formació de la Guàrdia Urbana al carrer Tànger.
I la queixa no és nova, es remunta fa un any, però de moment no hi ha resposta per part de l'Ajuntament. És un edifici municipal molt deteriorat i amb unes condicions higièniques i sanitàries que no són les adequades. Ens ho ha explicat el portaveu del sindicat, Jordi Rodríguez.
De risc biològic, degut a la pols que hi ha suspensió, aquesta olor forta d'humitat, perquè és un espai que és molt antic, que està molt de temps tancat, que hi ha una concentració d'àcars poden haver fins i tot fongs i bactèries, que en el moment que, com el terra està desfet, quan es camina, tot això queda en suspensió i tot això es respira.
Sap Fer Pol demana que si no es milloren les condicions i es fa un bon manteniment, es tanqui l'edifici per evitar riscos laborals.
L'atur ha baixat de gairebé 6.800 persones el mes d'abril a Catalunya i on més ha baixat és el sector dels serveis, seguit de l'indústria.
A hores d'ara hi ha un 26% menys de desocupats que fa un any. Els experts economistes demanen prudència a l'hora de llegir aquestes dades. Poden ser un miratge coincidint amb l'efecte de la Setmana Santa que ha afavorit la creació de feina. En qualsevol cas, les previsions de cara a l'estiu són bones, segons l'economista Alfonso Fernández.
L'economia espanyola depèn aproximadament el 13% del PIB de l'hostaleria i sabem que Espanya és un receptor net de turistes. Aleshores, tant la Setmana Santa com el període estival, en principi haurien de donar resultats positius en l'activitat econòmica i en la taxa d'atur.
Els economistes alerten dels efectes de la inflació. Si es manté l'increment de preus en el temps, això pot provocar una reducció del consum i, per tant, una frenada de l'activitat econòmica i un augment de l'atur.
L'Hospital Vall d'Hebron ha inaugurat un espai familiar destinat a nadons prematurs o amb patologies cròniques complexes i a les seves famílies.
I disposa de 12 habitacions que permeten que les famílies puguin passar les nits a l'hospital. La iniciativa l'ha impulsat la família d'un nen que va néixer a les 25 setmanes amb 650 grams de pes. La seva mare, la Lali, recorda la tristesa amb la que marxava cada dia.
Els quasi 100 dies que l'Àlvaro va passar a la UCI van ser molt durs, sobretot al final del dia. Que difícil es feia quan arribava la nit i havíem de marxar cap a casa.
L'altra cara de la moneda és l'Alessa, que va néixer abans d'hora amb menys d'un quilo de pes. Ella i la seva mare sí que han pogut gaudir d'aquest nou espai a la Vall d'Hebron.
Para mí genial porque puedo estar con ella 24 horas. Anteriormente podíamos venir a ver, pero me quedaba con la angustia toda la noche.
La implicació de les famílies en aquests casos és clau per la recuperació dels nadons. Ara disposen d'aquest espai privat, aïllat de l'exterior i amb molta més comoditat.
Més informació a Cope Pioners i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Les 7 de la tarda i 9 minuts, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra, i tothom avui està una mica neguitós perquè no sabem si avui el City de Pep Guardiola pot ser finalista de la Lliga de la Champions, però d'això en parlarem d'aquí un moment. Però abans saludem l'Albert Díez, company d'Esports. Bona tarda.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom. El teu bon amic, sí. Josep Guardiola i Sala.
Efectivament. Eh? De campanar a campanar, no?, com diu.
Sí, de seguida en parlem d'això, però abans, si et sembla, i com tu feies a la introducció, parlem del Futbol Club Barcelona i d'un nom propi, veritat, Montserrat?
Efectivament, del Sergi Roberto, que està a punt de signar la seva continuïtat, no?
Sí, per una temporada, ara anem amb els detalls, un Sergi Roberto que algú que aterri ara mateix al planeta Terra, diu, però Sergi Roberto encara està al Barça. Sí, malauradament està lesionat, li ha faltat continuïtat bàsicament per les lesions aquesta temporada, un bon comodí per tots els entrenadors, a veure si fa net i començant una temporada, la vinent, veurem quin us fa d'ell Xavi Hernández. A veure, Sergi Roberto i el club, ja tenim entesa. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse Albert. Sí, Sergi Roberto compleix el seu somni i seguirà un any més com a blaugrana. Aquest mateix matí el seu agent Josep Maria Orobitz ha donat el vistiplau al nou contracte del quart capità del Barça, l'ha enviat a les oficines del Camp Nou i ara el que manca és que el Barça trobi una data i hora per signar l'acord amb el president Joan Laporta. Sergi Roberto acabava de contractar el 30 de juny i gràcies, sobretot, a la pressió del seu tècnic Xavi Hernández i del mateix jugador, evidentment, que volia quedar-se, van sorgir efecte i Mateu Alemany va oferir-li aquesta temporada més. Això sí, amb un sou a la baixa. Fins ara la Reus cobrava 6 milions d'euros nets per temporada i ara passarà a percebre entre 3 i 4 milions nets. En l'aspecte esportiu, Sergi Roberto tornarà ja, com deies, Albert, la propera temporada, després de no jugar en tot el 2022 per la lesió al recte femoral, de la qual es va operar a Finlàndia el mes de desembre i encara pateix les conseqüències. En aquest temps, on semblava que no continuaria al Barça, el capità ha rebut l'interès primer de l'Atlético de Madrid en aquest 2022 i d'equips de la Premier, però sense cap oferta formal, i l'única oferta formal que va tenir és ni més ni menys, mira, de l'equip que deia la Montse, del Manchester City. A Pep Guardiola li agradava la seva polivalència i a l'estiu van intentar fitxar-lo, però sense èxit. Ara Sergi Roberto seguirà fins al 30 de juny de 2023 al Camp Nou a l'espera de trobar un moment per signar aquest nou contracte.
Gràcies, Navarrisme. Víctor Navarro amb la informació del Barça. Dos detalls més perquè el Barça ha tornat a la feina. Està entrenant des de les 6 de la tarda,
sí,
pensant en el proper compromís dissabte a Camp del Betis. Estan de fèria, a Sevilla.
I tant.
Doncs és baixa confirmada Gerard Piqué, que no acaba de fer net d'aquesta lesió d'adductor de la cuixa esquerra, és baixa. Si no hi ha més entrebancs, Ronald Araujo i Eric García, els titulars a l'eix de la defensa del conjunt blaugrana. També són novetat, en aquest cas en positiu, Mingueza i Braithwaite, que han superat el procés de coronavirus i ja estan treballant amb el grup.
Ens n'alegrem de que ja hagin passat,
Escolti,
ja estiguin bé, digui'm.
Clar, m'envia un missatge a un amic i em diu: esteu explicant que... A veure si Pep Guardiola es classifica per la final de la Lliga de Campions. Vostè sap que hi ha una llarga i extensa colònia de madridistes a Catalunya.
Sí, sí.
I tinc un amic que és del Real Madrid i diu: home, també estarem pendents de si es classifica o no el Real Madrid. Sí, ho diem bàsicament perquè el City va guanyar el partit d'anada, les semifinals, va guanyar 4-3. És cert que juga al Bernabéu, la èpica del Real Madrid, el Madrid ja ha eliminat el Chelsea, el Paris Saint-Germain, i que, escolti, ni el resultat de l'anada ni jugar al Bernabéu és garantia de res, ni per un ni per l'altre. 9 de la nit, aquest partit, 7 gols al partit de l'Etihad. Miri, signa un partit com a mínim, en quant a espectacle, igual que el de l'anada, o no, Rodríguez?
I tant, això
tu
és el que
es nerviosa per Josep Guardiola i Sala, eh?
Bueno, més estava el senyor Gil, que ha marxat corrents.
Sí, sí, sí.
Ja
sí, sí.
Ens explicarà...
Se l'ha vist fent penitència, rambla amunt, rambla avall. Sí, Josep Lluís Gil.
Escolti'm, a banda de tot això, el vestidor de l'Espanyol ha estat traient ferro a l'incident entre l'entrenador Vicente Moreno i Raúl de Tomás. Què ha passat?
Sí, rebaixant el suflé, allò que va passar al Bernabéu, que quan es va retirar la segona meitat Raúl de Tomás, quan el va canviar, Vicente Moreno va anar a felicitar el Real Madrid, que després de golejar 4-0 va conquistar matemàticament la Lliga. Va anar Raúl de Tomás, recordem que és un producte del planter del Real Madrid, a felicitar Ancelotti, i després, allò que és una expressió molt castellana, a l'interior de la banqueta, Vicente Moreno va agafar de la petxera a Raúl de Tomás. I clar, això ho intenta rebaixar el vestidor, bàsicament per intentar assegurar la permanència matemàtica, per intentar fer net i pensar en la planificació de la propera temporada. No m'estenc més perquè ve el Quique Iglesias amb això i més coses. Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. En sala de premsa, Lele Cabrera, un dels capitans de l'Espanyol, diu que s'ha de fer una reflexió, que el club s'ha de replantejar moltes coses. Anima els seus companys a treure l'esforç, el compromís, per tal d'acabar la temporada bé i, sobretot, donar la cara davant la seva afició. És evident que Lele Cabrera vol que continuï Vicente Moreno, perquè és un habitual i perquè creu que és l'entrenador del futur. I, sobretot, parla de RDT i del que li va passar amb l'entrenador.
Son discusiones, son cosas que pasan, y pasa sobre todo con la gente que tiene carácter, que quiere ganar, que que se frustra en algunos momentos y bueno, hay veces que igual no de la mejor manera se demuestra la mínima importancia. Obviamente hemos seguido entrenando, se ha hablado del tema y con normalidad, es algo que puede pasar. Hablo del tema de discusiones, hay veces que te graba la cámara y hay veces que no. Entonces, nada, con tranquil·litat, con normalitat i tirant-ho per davant, com sempre.
Allò va ser el Bernabéu, el diumenge toca rebre Osasuna, demà més feina i divendres roda de premsa de l'entrenador.
Gràcies, Quique. Així està l'Espanyol, benvolguda Rodríguez.
I si parlem del Barça de bàsquet, què li passa a Dante?
Que s'ha confirmat, a Dante Exum, s'ha confirmat la lesió. Ahir ja ho explicàvem a la nit amb Juanma Castaño al Partidazo. Lesió al quàdriceps, va jugar amb aquesta lesió, és baixa per jugar a pista del Rio Breogán en partit de la Lliga Endesa el dissabte i veurem què passa. Tot després que el Barça, amb dos jugadors que van passar la nit abans del partit a l'hospital per una gastroenteritis, amb aquesta lesió de Dante Exum i amb les molèsties d'un jugador diferencial com Nico Mirotic, que va acabar amb 20 punts, el Barça va superar el Bayern, és a la final a 4 de l'Eurolliga, espera el dijous 19 de maig al Real Madrid. Des d'avui els socis del Barça poden comprar l'abonament, des d'avui i fins al diumenge, i un jugador també que va marcar les diferències ahir, jo crec que és una sorpresa aquesta temporada, està rendint per sobre del que s'esperava, és Nicolà Provítola, que a pregunta de la cadena COPE respon, per si algú tenia dubtes, de l'objectiu a Europa del Barça.
El objetivo claro es ganar la Euroliga, ¿no? Desde el principio de temporada. Para ganar la Euroliga hay que llegar al Final Four. Bueno, llegamos sufriendo. Creo que contra un gran equipo, un equipo que sabe a lo que juega. Todos sabemos que este equipo reacciona, que tiene carácter. Y bueno, hay que ganar dos partidos más.
I per cert, està el Baxi Manresa ja a Bilbao a partir de divendres. Comença aquesta final a 4 de la Champions del bàsquet, que és la tercera competició europea en importància. Vaig estar ahir a un event que va muntar Baxi, juntament amb el conjunt manresà. Espectacular, eh? Tota la sort del món a un equip que ha fet una temporada, acabi com acabi, històrica.
I com han començat les enquestes del dia d'Esportscopi? Com acabaran? No ho sabem, però...
I com van? A veure, al Twitter, @Esportscopi, preguntem, en clau Barça. Fixi's, és que clar, hi ha molt seguidor culer, molt aficionat, molt soci que s'identifica amb el City. Preguntem, qui passarà avui? Qui passarà a la final, Real Madrid o Manchester City? Aquesta hora guanya el City amb el 60% dels vots. Guardiola a la final, que és el que tu vols, Montserrat, enganyem. Bueno. I en aquesta perica preguntem on és més necessari el canvi a la propera temporada. Als despatxos, a la banqueta o a la gespa? Per ordre, 58% als despatxos, 23% a la gespa, 19% a la banqueta. Recordo que el foro està obert 24 hores sobre 24, @esportscope a Twitter, i cada dia, de dilluns a divendres, a les 3 i 5, Esportscope, emissores COPE Catalunya i Andorra.
Albert Díaz, company d'Esport, gràcies i bona tarda, que vagi molt bé.
Gràcies, Montse, un petó, que vagi molt bé, bon programa.
I gràcies. D'aquí un moment, a les 7 de la tarda i 18 minuts, en parlarem dels bitllets falsos, perquè estan corrents aquests bitllets per Catalunya i volem saber com detectar si són calés de mentida. Ens ho expliquen des de la unitat de Mossos d'Esquadra, la unitat central de falsificació de moneda.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Lujodux.com. ¿Necesitas cambiar tu bañera por plato de ducha?
Marcamos la diferencia.
Con Lujodux podrás hacerlo con unas condiciones y precios excepcionales. En tan solo 24 horas, todo incluido. Plato de ducha, mampara, cerámica, grifería y mano de obra. Lujodux, 93-448-1768. Calle Sams 316.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93 430 0333.
Uno de los foros más interesantes te espera en la región de Murcia. Podrás conocer de primera mano la inteligencia artificial, robótica o ciberseguridad. Infórmate e inscríbete en disruptivarm.es. Hasta el 5 de mayo, Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Una manera de hacer Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso, más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317, 93-373-3317 o loresmetal.com.
COPE Cataluña y Andorra.
La policia ha desmantellat una trama de falsificació de bitllets, literalment, de pel·lícula. I és que els diners que s'anaven col·locant en botigues de Tarragona i Barcelona eren originalment bitllets de 20 i 50 euros de 13 per fer rodatges. Els Mossos i la Policia Nacional han col·laborat per detenir 6 persones i intervenir més de 12.000 euros en bitllets de mentida. Imagino que l'aparició d'aquesta gran quantitat de bitllets falsificats de la mateixa manera va posar en alerta els Mossos d'Esquadra i per això parlem amb el Sergi Sánchez, que és sergent i cap de la Unitat Central de Falsificació de Moneda. Sergent Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
Imagino que és així, no? Al veure l'aparició d'aquesta gran quantitat, vostès van anar estirant del fil fins a descobrir una trama que falsificava aquests diners amb un gran realisme.
Efectivament. Les característiques d'aquesta falsificació, tot i que són bitllets adquirits per internet i utilitzats doncs per realitzar pel·lícules, són els coneguts bitllets Movie Money,
sí.
Aquesta organització el que feia és els aplicava una sèrie de característiques o elements de seguretat que tenen els bitllets autèntics de l'euro, com per exemple els hologrames, que eren de gran qualitat, sí. I esborraven tots aquells elements que porten els bitllets impresos que indiquen que són bitllets de 13. També li aplicaven unes laques perquè els rotuladors que deixen sobre els bitllets falsificats doncs no ho fessin, i també imitaven el que són les marques d'aigua que es veuen a trasllum amb els bitllets autèntics d'euro.
Des de Cádiz crec que enviaven els bitllets i les bandes hologràfiques per separat, i un home de Roda de Barà acabava els bitllets com si fos una manualitat.
Exactament. El distribuïdor principal estava a Cádiz, que venia els bitllets, tant el que són els bitllets de 13 i les bandes hologràfiques, i els enviava a tota Espanya. I a Roda Barà hi havia un comprador d'aquests bitllets, una altra part del grup, que el que feia és finalitzava aquests bitllets amb tots els elements que hi aplicava, tots els elements que he explicat abans. Uh-huh. Posteriorment, aquesta persona el que feia era distribuir aquests bitllets amb un grup de col·locadors que eren coneguts seus i que anaven introduint aquests bitllets amb el circuit econòmic, realitzant petites compres, uh-huh. el que era tota la zona de Tarragona i Barcelona. Uh-huh. Després, els canvis d'aquests bitllets, d'aquestes compres realitzades amb els comerços, li entregaven amb el distributor i es repartien els beneficis.
Uh-huh. En total hi han hagut 6 detinguts que han quedat en llibertat amb càrrecs. La investigació uh-huh. la dirigeix un jutjat del Vendrell, oi?
Exacte. És perquè el facilitador principal que vam detenir i amb el qual vam realitzar un registre vam trobar la gran quantitat de moneda falsificada i elements per a manipulació dels bitllets, i vivia de Barà, i el partit judicial afectat és pertany al Vendrell.
Sergent, vosaltres imagino que no sabeu quants bitllets falsos s'han fabricat abans de desmantellar aquest grup criminal, i per tant es dona per fet que aquests diners encara segueixen circulant, no?
Sí, naturalment, aquests bitllets segueixen circulant i inclús es poden continuar adquirint bitllets de 13 per internet que s'envien des de Xina. Sí que aquesta organització queda desarticulada perquè aquesta organització el que feia li aplicava tots els elements que m'he explicat abans, les bandes hologràfiques i demés. Però qualsevol persona que entri a internet a la través d'una pàgina que amb la qual oferten aquests bitllets pot adquirir-los. perquè no és il·legal aquell que s'hi és. El que és il·legal és després fer ús fraudulent d'aquest s'hi és. No?
Efectivament. Per detectar els bitllets falsos, el Banc Central Europeu aconsella sempre tres accions bàsiques, que diu tocar, mirar i girar. Els bitllets euro incorporen molts elements, com deia vostè, de seguretat, que es poden comprovar fàcilment. Per exemple, amb el tacte, què notem? Que el paper del bitllet està fet de fibra pura de cotó, no? Això hauríem de notar.
Sí, però és un element fàcilment falsificable o imitable. És a dir, totes les marques tàctils que estan fetes amb impressions cartogràfiques es poden arribar a imitar. Jo, particularment, la mesura que sempre recomano i que actualment no s'està falsificant són les tintes òpticament variables que porten els bitllets d'euro amb la nova sèrie Europa.
Sí.
Estarien ubicades a la part de davant del bitllet, a la impressió que hi ha al bitllet, a la part inferior de la part davantera del bitllet.
Sí.
Doncs si nosaltres movem aquest bitllet, veurem com puja i baixa un reflexe.
Sí.
Aquesta tinta és de color verd i puja i baixa un reflexe. Doncs amb les falsificacions, aquest moviment, aquesta tinta òpticament variable, no l'apliquen i llavors sempre queda fixa.
Uh-huh. Ens poden colar un bitllet fàcilment, no, senyor Sánchez? Si no tenim una mica de, com diem, de cura, de saber dir, escolta, m'han donat un bitllet de 100, vaig a mirar si això és fals o no. Ho fem poc, això, eh?
Sí, clar, s'ha de comprovar que el bitllet tingui aquestes mesures de seguretat, tot i que hi ha falsificacions molt ben elaborades.
Sí.
I que amb les comprovacions de tacte o fins i tot de llums ultraviolades, doncs les donen com a bones perquè estan molt, molt elaborades.
Uh-huh.
Sí que amb aquest moviment que li he explicat abans, amb els bitllets de la nova sèrie Europa,
sí.
I veient que realment aquesta tinta puja i baixa, doncs aquí podríem determinar si un bitllet és, de moment és autèntic o no.
Uh-huh. Què hem de fer si, per exemple, a mi em colen un bitllet fals? Jo no ho sé, vaig a comprar i resulta que la senyora de la botiga em diu, escolti'm, això és fals, què haig de fer?
Doncs posar una denúncia a una comissaria de Mossos. El bitllet ja no serveix i, naturalment, una vegada una persona s'ha donat compte de que un bitllet és fals i intenta després col·locar-lo, això és un delicte. Amb la qual s'ha de posar una denúncia a la comissaria de Mossos perquè és l'única manera de que aquest bitllet ens arribi a nosaltres i puguem desarticular després aquests grups que dediquen a falsificar el bitllet i distribuir-los.
Clar, perquè imagino que vostès, doncs, la pregunta és on li van donar, a quin lloc, i anar estirant del fil, no?
I es va fent un seguiment de tots els comerços afectats, dels bitllets, dels indicadors de falsificació que estan col·locant amb els diferents comerços, es fa un seguiment de perfils d'autor, canals de seguretat, i anem estirant del fins a arribar, naturalment, amb els falsificadors.
Reben vostès, Sergi, bastants denúncies sobre aquest tema o no?
Sí, hi ha moltes denúncies.
Sí?
Perquè també hi ha moltes falsificacions.
Clar. Doncs hem d'anar amb molta cura. En primer lloc, enhorabona per haver desmantellat aquesta xarxa i, sobretot, precaució, perquè aquests bitllets encara deuen estar rodant molts perquè no sabem quan s'han fabricat abans de desmantellar aquest grup criminal. Enhorabona per haver pogut detenir aquesta gent i espero i desitjo que no ens colin mai més un bitllet fals i que ningú ho torni a fer, perquè això és autènticament un delicte. Senyor Sergi Sánchez, sergent, cap de la Unitat Central de Falsificació de Moneda, gràcies, i sobretot denunciar, que sense la denúncia no existeix, o sigui que a denunciar si us trobeu amb la situació. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Las 7 de la tarde, 28 minutos. Ya sabéis que Línea Directa revolucionó el mundo de los seguros eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche llamando al 91-7700-700, 91-7700, o entrando en lineadirecta.com, consulta las condiciones.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Hoy tenemos con nosotros a Ariadna López y a Javier López, socio directores de Área Jurídica Global. Ya sabéis que son el despacho de abogados que siempre nos ayuda a aclarar nuestras dudas legales. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar quería felicitaros porque el otro día escuché un titular en las noticias muy llamativo que decía que un vecino de la ciudad de Barcelona cancela 500.000 euros de deuda. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión ver que era Área Jurídica Global el despacho que lo había conseguido.
Pues sí, ahí estamos para todos los vecinos de la ciudad de Barcelona, de Cataluña. Claro, de
y no es el cliente que ha cancelado más deuda. Fue muy llamativo este caso, pero tenemos clientes que han cancelado hasta lo que marca la ley, que es un máximo de 5 millones de euros.
Madre mía, contadnos un poco el caso de Gonzalo, por favor.
Bueno, Gonzalo era un chico relativamente joven que quería abrir un bar. Lo abrió en la zona de Aribau, todo le iba muy bien hasta que llegó la pandemia. A él le costó el traspaso, si no recuerdo mal, unos 500.000, que era más o menos el valor de la deuda, y a la hora de traspasarlo le daban 100.000 euros, ¿no?, de máximo. Entonces, bueno, empezó a entrar en... Obviamente, si no hay clientes, pues no facturaba. Entraba en un mar de deudas cada mes más elevado y tuvo que hacer su quiebra personal a partir de la ley de la segunda oportunidad, donde cancelamos esta cantidad de 500.000 euros.
Pero no olvidemos que este señor, en concreto, porque era autónomo. Si hubiera sido una persona que trabajaba para terceros, hubiera sido un avalista, aunque fuera pensionista, cualquier persona en España que no puede pagar sus deudas, esas deudas, a través de un proceso legal que conocemos perfectamente, ya que tenemos más de 15.000 personas en el proceso, cancela el 100% de sus deudas con un máximo marcado por ley de 5 millones de euros.
¿Ha sido un caso difícil de resolver? ¿Tardasteis mucho en dejar la deuda a cero?
Mira, se tarda más en que se decida la persona en entrar en el procedimiento concursal, que si llamó a los abogados, que escuchó la radio, que cómo lo hago, que el cuñado, ver si me ayuda, ¿no? Todo este proceso, que no en sí en cancelar la cantidad. De hecho, bueno, hay dos tipos de procedimientos y en este caso los autónomos tienen vía rápida, por lo tanto es relativamente rápido.
En unos 9 meses más o menos conseguimos que ese señor cancelara el 100% de sus deudas, más o menos.
Además, desde que inicias el procedimiento entras como en una burbuja de protección, por decirlo de alguna manera, financiera, sí, donde se paralizan los embargos. Aunque tengas monitorios o procedimientos judiciales abiertos, todo se paraliza, en ningún momento tienes perjuicios económicos, ¿no? Te protege muchísimo.
Uh-huh. Estamos hablando de autónomos, pero tú decías, Javier, que aunque no seas autónomo, también puedes cancelar tus deudas,
cualquier,
¿no?,
persona que viva en Europa, que tenga deudas que no puede pagar, ya sea trabajador para terceros, pensionista porque avaló, o un autónomo, cualquier persona física puede cancelar el 100% de las deudas que no puede pagar con un máximo de 5 millones de euros.
¿Cuáles son los requisitos? Vamos a recordarlos, son sencillos, ¿no?
Muy sencillos. El no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, tener un mínimo de 2 acreedores, 2 deudas, no exceder de 5 millones de euros las deudas y no haber entrado en ley en los últimos 5 años. O sea, una vez que se cumplen estos requisitos, que son muy sencillos, entramos en ley de segunda oportunidad, hablamos con las entidades para intentar refinanciar las deudas y en el 100% de casos estamos consiguiendo la cancelación de las deudas que no podemos pagar.
Estamos hablando del caso de Gonzalo en la ciudad de Barcelona, pero Área Jurídica Global estáis en toda España. Incluso si alguien, por ejemplo, de Andorra ahora mismo se encuentra en esta situación, también le podríamos ofrecer este servicio, ¿no?
Totalmente, en toda Europa. Sí,
190 abogados podemos dar servicio en toda España y a través de delegaciones internacionales, incluso en toda Europa.
Manera gratuita de ponerse en contacto con vosotros a través del 990 17 16. ¿Qué pasa a partir de esa llamada?
Pues hacemos realmente una valoración personal en cada uno de los casos para ver si se cumplen estos requisitos. En caso de que no se cumplan todas las soluciones legales que tenemos...
Es que hay más, aparte. Claro. Imagínate un cliente que tiene antecedentes penales o un cliente que debe más de 5 millones de euros o un cliente que tiene una vivienda libre de cargas, que también tiene una complicación. En cualquier caso, Hay otros mecanismos aparte de la ley de segunda oportunidad. Lo que pasa es que la ley es más paquetizada para ir más rápido.
Claro.
Pero cualquier problema jurídico financiero que tengan los clientes, que nos llamen, como bien dices, al teléfono gratuito, haremos un estudio gratuito de su situación y veremos los pasos a seguir en cada caso.
Bueno, pues ya lo sabéis, podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16 o en su página web, donde tendréis toda la información necesaria, www.areajuridicaglobal.com. Desde COPE, muchas gracias por vuestra gran labor, porque seguro que estáis ayudando no solo a Gonzalo, sino muchísimas otras personas anónimas que también nos están escuchando. Gracias.
A vosotros por dar a conocer este caso.
Y por dar a conocer esta ley, porque tenemos entre todos que ayudar a esas personas con problemas.
Gracias.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els taxistes de l'aeroport del Prat denuncien el col·lapse i les cues de passatgers que es formen passada la mitjanit a l'aeroport del Prat per intentar agafar un taxi. A les 12 de la nit acaba la jornada laboral del personal d'AENA que gestiona l'assignació de taxis als passatges que fan cua. Aquests treballadors fan avançar els taxistes buscant un taxi gran quan es tracta d'una família nombrosa o de persones que viatgen en grup o taxis que portin cadireta per nadons en cas necessari. A més, quan veuen que queden pocs taxis disponibles, hi ha més demanda, contactant amb la graella per demanar-ne més. Una feina que passa molt desapercebuda, però que quan no hi és fa que el servei de taxis a l'aeroport sigui menys àgil i ordenat i augmenti el temps d'espera. Avui parlem de tot això amb el Tito Álvarez, que és portavoz de Élite Taxi, perquè a part de tot esto, ell nos va contar què és lo que passa a partir de medianoche i con què cuentan o con què no cuentan los taxistas. Tito Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Creo que vosotros no tan bien. Vamos a empezar primero por este descontrol en las colas en el aeropuerto del Prat por conseguir un taxi pasada la medianoche. ¿Realmente ocurre esto porque se marcha el personal de AENA?
Bueno, lo que ocurre es que durante todo el día hay unas personas, unos trabajadores, que se dedican exclusivamente a ordenar todo lo que es la gestión del taxi de los viajeros, porque cada viajero... Normalmente tú bajas con tu maleta o máximo cuatro personas, pues no hay ningún problema, coges el taxi y te vas. Pero hay gente que tiene, pues no lo sé, alguna tarjeta como la American Express, que no todo el mundo la lleva,
sí.
O una sillita de bebé, o un coche de siete plazas o de ocho plazas. Entonces es muy importante que estas personas, que son las que gestionan, las que hacen la gestión de todos los taxis, pues estén, porque si no estén, reina el caos, porque al final la gente, ya sabemos que si no hay un orden, no respeta las colas, se meten en medio de la carretera a parar los taxis porque no quieren esperar, y es verdaderamente es un caos.
Oye, lo normal no sería que hubiera personal de AENA mientras llegan vuelos, lo digo porque la T1, por ejemplo, del aeropuerto del Prat, llega más de una veintena de vuelos y centenares de personas que buscan taxi a altas horas de la madrugada. ¿Por qué plegan tan pronto?
Bueno, pues eso es lo que nosotros AENA maneja todo con sus datos, y cuando tú estás en un despacho y no estás en el terreno, pues te encuentras con la cruda realidad, ¿no? Fijaros que, mira, para llegar hasta la zona de taxis es una auténtica aventura, porque desde que sales por la puerta hasta que llegas a la rampa, donde que baja a la planta de abajo, donde estamos todos esperando a los viajeros, tienes que esquivar como 3, 4, 5 piratas que te están ofreciendo taxi. Es un auténtico una auténtica vergüenza. Parece un aeropuerto de tercer mundo, un aeropuerto como el de Barcelona, que es internacional y con las visitas que tiene. No sabemos qué es lo que le pasa a AENA. Parece que lo hagan a posta. Llevamos años quejándonos con esto. Antes de la pandemia estaban hasta la 1, 1:30 de la madrugada, que sí que se puede decir que a partir de la 1:30 la demanda baja.
Efectivamente.
Pero, claro, es que solo que te vengan tres vuelos llenos, son mucha gente. Es mucha gente. Y nosotros estamos para llevar viajeros. No podemos estar pendientes de estas cosas, porque es que si no es un caos, ¿no? Y, bueno, por no hablar de la gestión Nosotros estamos en una zona de espera que alrededor de 1,000 taxis esperando,
sí,
y los auxiliares, los de la gestión de taxis, lo que hacen es cuando hay demanda, van pidiendo taxis y van mandando filas, pues a lo mejor, pues no lo sé, 50. Cuando esta figura desaparece, nosotros tenemos que salir de la zona de espera y llenar toda la zona de encochamiento de la terminal. Y al final los coches acaban saliendo hasta la autopista y tenemos que ponernos apartados en un carril porque, claro, es que si no, no nos enteramos.
Ya.
Y se queda eso sin taxis, ¿no? Y, bueno, es un caos el aeropuerto de Barcelona. La gestión de AENA es pésima, pero pésima, por no hablar de los parking express que han instalado, que solo puedes estar 15 minutos en los coches particulares,
¿cierto?,
si no te hacen pagar. Y cuando tú vas a llegar al aeropuerto, te encuentras que por la autopista está lleno de coches, por los arcenes,
parados,
que es súper peligroso,
sí,
parados, porque porque no quieren estar pagando, todos pagar. Tú entras en AENA y todos pagar.
Dios.
Y por no hablar también, para que veas,
sí,
que es una cosa bastante generalizada, de que nos tienen como perros, perdona la expresión, pero es que nos tienen como perros, sin lavabos, sin limpieza, sin bar, con las máquinas que tenemos vending las tenemos totalmente vacías y no sé, esto es una canción que llevamos denunciando durante muchos años, pero esta es la verdadera cara de AENA, ¿no? Y la verdadera cara que dan a los viajeros que vienen a Barcelona, que lo primero que se encuentran es el aeropuerto y esto es lo que se encuentran.
Hombre, claro, primero esperas que pueden llegar hasta los 45 minutos porque no hay un orden. Después vosotros no podéis ir ni al baño, no tenéis bar y luego todo esto se recupera cuando el personal de AENA vuelve por la mañana, ¿no?
Sí, claro, cuando vuelve un poco la normalidad, ya hay gestión, los lavabos están abiertos, los lavabos de la terminal, ¿eh? Que en la zona donde nosotros estamos esperando tenemos unos lavabos que pasa una persona una vez al día a limpiarlos. Imagínate, 1,000 personas todo el día allí. Que los oyentes se lo imaginen, ¿no? Ellos, AENA, se escudan en que son momentos puntuales. Bueno, son momentos puntuales de 2 o 2 horas y media cada día y eso no es puntual, eso es recurrente.
Bien.
Entonces, esta es la denuncia que nosotros hacemos pública, porque en todas las reuniones que tenemos con ellos es como hablar con la pared, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es parar el aeropuerto y liarla, porque en esta ciudad parece que si no, bueno, con algunas instituciones o la lías o no te hacen caso. Y bueno, ya veis que estamos siempre en pie de guerra
lo
nosotros,
sé, lo
pero
sé.
Es que no es que nos guste.
Oye, Tito Pedro, me parece alucinante lo que decías antes, que en el hall de estos aeropuertos, sí, encontramos taxis piratas en algún caso, incluso sin carnet y sin nada.
Sí, nosotros hemos cogido varios y la policía, que no tienen ni carnet de conducir, y van con coches, ellos alquilan coches de renting o de coches de alquiler, se van al parking, y fíjate que los hay que ya son abonados del parking del aeropuerto y trabajan allí durante hace muchos años, ¿eh? O sea, que son conocidos. O sea, es un escándalo. Yo no sé cómo un aeropuerto internacional permite esto.
Pues la verdad
cuando
es que
lo único que tienen que hacer es poner allí o seguridad privada o Mossos o por lo menos que pongan una megafonía, igual que dicen cuidado con las pertenencias.
Exacto.
¿No? Pues que digan que los taxis oficiales son amarillos y negros y son bajando la rampa, ¿no? Donde ponen las indicaciones. Bueno, pues esto es AENA. Esta es la verdadera cara de AENA.
Pues esperemos que AENA ponga manos en el asunto, porque hasta que no ocurren las desgracias, después uno se lamenta. Pero hay que intentar que todo esto no pase. Para empezar, todo ese batibarrullo que se monta de gente esperando un taxi, ese tiempo de espera, vosotros no tenéis baño, no hay servicio de bar, dependéis de las máquinas expendedoras y un largo etcétera. Como siempre, Tito Álvarez, portavoz de Elite Taxi, te agradezco que hayas estado con nosotros y ojalá la cosa cambie y volvamos a hablar y me digas que todo se ha vuelto a la normalidad, entre comillas.
Bueno, ojalá es lo que todos queremos.
Tito, gracias, un abrazo,
gracias.
Suerte.
Chao. Gracias.
Y ahora llega una buena noticia de Iberdrola, por ti, por el planeta. ¿Te gustaría que las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, se encarga el 90% de sus compras a compañías españolas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Iberdrola, por ti, por el planeta.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Linterna COPE Catalunya i Andorra. D'aquí un moment en parlem amb Renfe perquè denunciarà els membres del nou col·lectiu juvenil Batec que aquest dimecres han aixecat barreres a l'estació de l'Arc de Triomf i han fet una crida a no pagar pel servei a partir de l'11 de maig. Però atenció, perquè la companyia prendrà decisions.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un nou moviment juvenil fa una crida a deixar de pagar els bitllets de Rodalies Renfe. Aquest mateix dimecres, 150 persones d'aquest col·lectiu han entrat sense pagar i anuncien que a partir de l'11 de maig no pagaran ni un bitllet més. Diuen que estan farts de que, bueno, que Renfe no compleixi els horaris i un llarg etcètera. Però què passa? Renfe avisa que hi haurà conseqüències. I per això ens posem en contacte amb l'Antonio Carmona, que és el delegat a Catalunya i Aragó de Renfe. Antonio Carmona, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines seran les conseqüències de tot això que ha passat tot just avui dimecres?
A veure, el que ha passat avui és una afectació al transport públic. Rodalies de Catalunya no deixa ser un servei públic que paguem entre tota la ciutadania, amb impostos que financien aquest tipus de serveis, l'utilitzin les persones o no. ¿Vale? Llavors, això que el que significa és que si algú es cola, al final el que està fent és cometre frau contra tots nosaltres. Uh-huh. No és una cosa pròpia, és de Renfe, no, és una cosa que ataca tot el transport públic.
Vosaltres remarqueu que enteneu que es pugui protestar i reclamar millores en el servei, però que hi ha multitud de canals per fer-ho.
Sí, això és evident. Vull dir, el que ha de fer el viatge és reclamar la millora que consideri que pugui protestar, que pugui deixar-ho palès. I per això té canals a l'àmbit de Rodalies, a l'àmbit de Renfe, a l'àmbit de la Generalitat, vull dir que té multitud de canals per dur a terme aquestes queixes o aquestes sol·licituds de millora.
Uh-huh. Renfe assegura que ja fa un important esforç inversor a Rodalies.
Sí, a veure, ara mateix, per exemple, estem en un període d'obres que el dia 23 van anunciar una sèrie de canvis que va comportar una modificació molt important al servei de Rodalies, un nous horaris, a moltes línies. Per què? Perquè va haver-hi unes obres que comporten aquestes limitacions i comporten aquestes afectacions. És la primera mostra, vull dir, s'està invertint al corredor mediterrani a l'àmbit de la Sagrera, la nova estació de Sant Andreu Comtal, estem fent inversions de millora de l'accessibilitat a Molins, Mollet, Ocata, vull dir, són obres molt importants, una inversió molt important per part d'Adif i Renfe, la que s'està desenvolupant per tal de millorar el servei. S'està treballant un pla de Rodalies que s'està desenvolupant, que també comportarà aquestes millores pels nostres usuaris.
Uh-huh. Antonio, vosaltres heu posat a disposició de la policia el que ha passat avui per evitar aquest frau massiu, no? Perquè diuen que fan una crida a aquest col·lectiu juvenil a no pagar pel servei a partir de l'11 de maig.
Sí, aquesta acció puntual es denunciarà a Mossos d'Esquadra i el que nosaltres hem fet és, davant d'aquest anunci de cara a l'11 de maig, ens posem a disposició, treballem de forma coordinada amb l'ATM i Generalitat de Catalunya com a responsables del ser titular del servei a nivell també tarifari, i amb Mossos d'Esquadra i policies locals com a responsables de seguretat ciutadana per col·laborar en aquelles accions que duguin a terme per evitar aquest trau massiu que està anunciat.
Perquè, a més, això que ha passat avui és perillós, perquè aquesta gent el que ha fet ha estat aixecar, diguem-ne, la barrera, una estació on ha entrat tothom de manera massiva.
Sí, han bloquejat les portes i han passat sense bitllet. Qualsevol, si algú es cau per l'escala, no té l'assegurança obligatòria de viatgers, que va inclosa en el bitllet. Quan tu pagues el preu del bitllet, a part de pagar aquest preu, financia part del servei públic, ¿vale? Que no es financia totalment, però això parlo de que al final qui no paga ens afecta a tots, no té aquesta assegurança davant qualsevol possible incidència que es pugui produir a les nostres instal·lacions. Doncs aquí hi ha una assegurança obligatòria de viatgers que està inclosa al preu del bitllet.
Doncs estarem molt pendents de veure què és el que passa i que això no es torni a repetir, perquè, com bé deies, Antonio, entrar-hi sense pagar és un frau contra la ciutadania que el financem, aquest transport públic, i que som la gran majoria de persones que fem servir aquest transport públic. Estarem pendents, i així que no sé què faran els membres de BATEC després d'aquest anunci vostre de que denunciareu els membres d'aquest col·lectiu que s'han colat a Rodalies i animen a no pagar. Antonio Carmona, delegat de Renfe a Catalunya i Aragó, gràcies i continuarem informant. Gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Pues, ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis. Estamos encantadísimos de que hoy nos visite aquí en el estudio Paula Badosa. Hola, Paula, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Tienes pandilla de amigas?
Poco. Tengo 2 de toda la vida, pero tampoco las veo mucho y me comunico. Por suerte tenemos móviles y de todo, pero no, al final viajando tanto.
Es difícil eso, supongo,
sí,
¿no?
Muy difícil.
¿Es verdad que cada día sueñas con ganar un gran slam o es un eslogan que te has puesto?
Cambiaría todo, ranking, todo, por tener algún día un gran slam.
¿Cuál?
Por pedir Roland Garros.
¿El próximo?
El que viene ahora, sí.
El que viene ahora.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premimos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Nuestra casa, vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra, y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas, pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, ya sabéis que la doctora Torrejón está en el Centro Médico y de Estética de Starbene, que está en Barcelona, en la calle Muntaner 252, principal segunda, y que tienen un teléfono que es muy importante apuntarlo, 93-414-3631. Hacen muchísimos tratamientos. Nadie mejor que ella, que la doctora Carmen Torrejón, para explicarnos algunos de esos tratamientos. Y hoy hablando también de otras cosas que hacen, como son esos magníficos podcasts de la doctora Torrejón, en el que hoy hablan de escribir para perder peso. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Montse.
Bueno, decía yo que en el Centro Médico y de Estética Starbene hacéis muchos tratamientos médicos, doctora, todos importantes, todos además súper bien asesorados, que es, yo creo que es lo que hay que buscar, ¿no? Gente que sepa hacerlos y estar bien asesorados durante todo ese proceso y después del proceso.
Correcto, esto es importantísimo y dentro de este asesoramiento del que tú hablas, que efectivamente es importantísimo, están las diferentes formas de motivar o de ayudar a una persona que consiga su objetivo. Tú hablabas de los podcasts que hacemos y esta semana efectivamente hacemos uno, yo creo que muy interesante, lo hacemos con Isra Bravo.
¿Sí?
Isra es el autor de un libro que más o menos el título me parece que dice Escribo para ganar dinero, ¿no?
Eso es.
Isra es un copywriter, es decir, es una persona que lanza mensajes, escribe mensajes, ¿vale? Ahora ya no lo hace tanto, se dedica más a la formación, pero que él lo que hacía era, había empresas que lo contrataban y entonces él escribía emails con unos mensajes que lo que hacían era atraer a la gente hacia el producto que vendía esa empresa o que proponía esa empresa, ¿no?
Muy bien.
Entonces yo cuando leí un poco ese libro, que me llamó la atención el título, porque efectivamente cumplió su objetivo, ¿no?, que era el de atraer y meterte dentro del libro, yo pensé que esto que Isra había hecho durante muchísimo tiempo se podía aplicar a los tratamientos que nosotros hacemos. Entonces, cuando la periodista que nos lleva el podcast contactó con él, le llamó muchísimo la atención y dijo, solo por lo diferente que es, quiero hacer el podcast, ¿no? Y lo que nosotros le planteamos, y lo primero que yo le preguntaba a Isra, y animo a la gente a que escuche el podcast, porque es muy interesante, era... ¿Por qué era importante lo que se escribe, ¿no? Y entonces él me decía que era importante no solamente lo que se escribe, también lo que se dice, ¿no?
Uh-huh.
En el sentido que el mensaje que nosotros le demos a los otros o el mensaje que nos demos a nosotros mismos nos puede acercar o nos puede alejar de nuestro objetivo. La función que él tenía era lanzar un mensaje a la gente que atrajese a la gente a la empresa. Y esto mismo decía en el crecimiento personal, que son los cursos que le está haciendo ahora mismo, es decir, él comentaba, si yo me doy a mí mismo un mensaje negativo, me estoy boicoteando para conseguir lo que quiero. Porque si yo ante un reto, ante un objetivo, ante un deseo, me digo que yo no soy capaz, pues voy a encontrar todas las circunstancias habidas y por haber que justifiquen que no soy capaz y evidentemente no voy a llegar al objetivo, ¿no?
Uh-huh.
Y él me decía que si ese mensaje que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, que nos lo decimos mentalmente o que nos lo podemos decir verbalmente, lo escribimos, que entonces ese mensaje es muchísimo más fuerte. Y aquí entra la grafología, ¿no? Es decir, cuando yo no sé si tú te acuerdas, cuando estudiábamos de pequeñitos, ¿no?
Sí.
Que nos hacían aprender cosas de memoria y también escribiéndolas, ¿no? La tabla de multiplicar,
sí,
la memorizaba y además la escribía.
Sí.
Yo creo que la tabla de multiplicar, no hay cristiano que no se la sepa, salvo los que pasan ahora de curso, que
es
más que nada y que pasan, ¿de acuerdo?
Cierto.
Es decir, que cualquier frase que yo verbalice, si yo la escribo, se convierte en muchísimo más potente. Pero lo importante de aquí era que yo me tengo que decir cosas, y que yo las cosas que me tengo que decir, ya sean positivas, que siempre tienen que ser positivas, ya sean escritas o ya sean verbales, van a hacer muchísimo para que yo consiga mis objetivos.
Doctora Torrejón, voy a escribir, ¿eh? Le dejo.
Escribe, escribe.
A ver si pierdo un poco. Hasta luego, gracias.
Adiós, adiós.
Bueno, doncs amb la doctora Torrejón arribem al final. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Més informació a cope.es i a les xarxes socials i també a la Linterna COPE a través del nostre web. Salutacions, que us acabeu de passar molt bé. I això sí, us deixem amb Ángel Expósito i la Linterna i, escolta'm, el City o el Madrid? Qui guanyarà? Bueno, demà ho sabrem. Demà no, d'aquí unes hores. Adéu-siau, fins demà.
COPE Catalunya i Andorra.
Para comprar un coche siempre bien, primero en fisicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en fisicar.es.
Para comprar o vender tu coche primero en flexicar.es.
En Porcelanosa Habitat convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Te ofrecemos un servicio integral y te asesoramos en todo el proceso. Descubre Porcelanosa Habitat. Nos adaptamos a tu presupuesto. Porcelanosa, cerca de ti.
¿Buscas un sofá cómodo, con diseño, donde puedas elegir entre una gran cantidad de telas? ¿En Hipoyagán? Sí, lo encontrarás. Y a unos precios, los mejores del mundo. En Hipoyagán, gran exposición de sofás, cheslón, butacas, sofás cama, con diferentes medidas, colores, telas y siempre a los mejores precios. Cheslón modelo Wari con un 64% de descuento, 299 euros. Pague a 12 meses sin intereses.
Hipoyagán, en Terrassa. A Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, hipoyagán.com.
No están asustados, están disfrutando del bosque animat de Catalunya en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
COPE Cataluña y Andorra.